Vinga, 3 minuts passen de les 10 d'aquest matí. Ho dèiem a primera hora, ens ha sorprès aquesta informació, que els túnels fins i tot gratis aquest diumenge entre les 11 del matí i les 4 de la tarda, per mort del pas de la anomenada caravana multicolor, que és la del Tour de França, que passarà per Sitges aquest proper diumenge. Passarà per Sitges en l'etapa entre Tarragona i Barcelona, que serà la segona etapa d'aquesta gran depart, d'aquesta gran sortida que el Tour de França ha triat enguany Barcelona. Tenim a l'altre costat del fil telefònic i ens fa il·lusió poder-lo saludar, perquè entenem que és una setmana aquesta complicada. A una de les veus reconeixibles, oi, del ciclisme, que és en Carles de Andrés. Carles de Andrés, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. A veure, primer de tot, agrair-te, òbviament, que ens puguis atendre. Entenem que la setmana prèvia del Tour és una setmana de molta feina, no?
Sí. Bé, sobretot és una setmana de... És curiós, suposo que també per ser la sortida de Barcelona és bastant diferent, no? Uh-huh. Perquè en aquest cas també és més d'incertesa, perquè bueno, hi ha moltes coses pendents, la presentació d'equips, que normalment no et dona feina perquè no la produeixes tu, aquesta sí que la produeix a Televisió Espanyola, i hi ha, doncs això, no? Molts dubtes. Ara han arribat els francesos, volen matitzar algunes coses de les que volien fer la presentació, amb l'Ajuntament també, i bueno, són dies així, però bueno, per sort ja m'agafa amb una edat ja que tot he après a prendre'm ja amb un punt de calma.
Tot fa baixada. Carles Andrés, que fa moltíssims anys que és la veu inconfonible del Tour de França i de la Volta a Espanya a Televisió Espanyola. Carles, què és el... Què, és a dir, m'entendràs la pregunta, perquè tots sabem el que és el Tour de França, però d'entrada, clar, enguany el Tour de França el tenim a casa. Aquí a Sitges ens passarà fins i tot pel passeig. Passeig que trobarà fins i tot l'església a la punta amb obres, però bé, és igual, l'helicòpter ens l'ensenyarà igualment. Què és el Tour de França que genera aquest moviment?
Mira, ells, els francesos sempre diuen que el Tour és l'event esportiu més gran del món anual, és a dir, que es fa cada any, no? Uh-huh. I això ja li dona una dimensió molt important, no? Hi ha una sèrie de circumstàncies, com per exemple, aquest any no passa perquè hi ha el Mundial de Futbol, però normalment és una data en què no hi ha grans events esportius. Aleshores, tot això fa que tinguin una presència mundial i a més refermada amb una certa cultura de que el Tour a França és alguna cosa més que una competició esportiva, que els francesos tenen una gran habilitat també per saber desenvolupar aquest tipus de coses, no? Com el Roland Garros, perquè potser els hi falten alguns esportistes que després puguin guanyar aquestes curses, no? Però tot això fa que ells sentin realment el país com una cosa especial al Tour. I a més, des d'un punt de vista econòmic, s'estan trobant en que realment el nivell de negoci que estan generant al voltant del Tour, la quantitat de peticions d'esponsors, tothom va buscant esponsors, ells tenen peticions d'esponsors per entrar, en fi, hagi anat creant aquest mite que fa realment que el Tour, sobretot quan el veus, que n'adonis que és una cosa diferent, no? Jo aquests dies he anat a algunes xerrades a uns pobles i a ciutats, a Vic, uh-huh. I a tots els animo que realment ho gaudeixin, perquè això no ho tornarem a veure, no? I crec que val la pena.
Clar. Aquí Sitges, el que comentàvem, no passaran per la carretera de fora, sinó que fins i tot allò baixaran cap al passeig marítim, fan un recorregut per, diguem, pels carrers de Sitges, i això vol dir també molèsties, evidentment, i les molèsties d'allò, carrers tancats, no es pot aparcar, etc. Diguem, ens ho hem de prendre com una festa, com fan a França?
Jo crec que sí, jo entenc que hi haurà gent que això no li interessa gens i dirà que per què s'ha d'aguantar tot això. Però al final són unes hores d'un dia, llargues, perquè el Tour tanca bastantes hores abans, però què poden ser? 7 hores? 6 hores? 8 hores? En un any o en una vida, per dir-ho d'alguna manera, no és res, no? Jo penso que, ja et dic, la promoció internacional, si és una ciutat que no sé si necessita o no, però bueno, tampoc, potser podríem pensar que Barcelona no necessita, i comparar, per exemple, això amb la Copa del Món de Vela, que tant van dir, no? Que no va tenir quasi repercussió, el Tour saps que té una repercussió terrible. I la imatge que veurà el món de Sitges, tot i que per nosaltres és una imatge molt coneguda, segur que hi haurà algú a algun lloc del món que dirà, ostres, que maco anar a veure això, no?
Correcte.
I tot probablement passarà. O sigui que jo crec que ho heu de fer ben disfrutar.
I de fet, el que ens ha arribat és que va ser una petició expressa de l'organització del Tour, diguem, dels que elaboren el recorregut d'allò de passar per la platja, per entendre'ns, de fer el recorregut
probable,
per dintre.
Ells normalment viatgen junts també la persona que dirigeix tot el tema paisatgístic de la cursa, i aleshores ell veuria una imatge molt potent i probablement ho va demanar, no m'estranyaria, no m'estranyaria.
Carles, com es preparen aquestes transmissions que feu, que són, anava a dir, eternes? No sé si hi ha transmissió esportiva més llarga que les que feu vosaltres quan es fan les transmissions de ciclisme.
Bueno, aquesta és molt llarga, no sé si n'hi ha alguna més o no. Mira, jo crec que això canvia molt amb el temps, no? Uh-huh. Quan ja portes molts anys com jo, al final el que fas és tot l'any t'estàs preparant per qualsevol transmissió que fas, i tot això t'ajuda a preparar-les totes, no? Tu prepares la Rubé, però segur que quan prepares la Rubé durant el Tour algú parles de la Rubé, o prepares la Volta a Catalunya i amb la sortida d'aquí del Volta a Catalunya, no? Uh-huh. És veritat que els últims anys, els últims dies són més intensos, però també és veritat que és molt diferent si tu ets el productor de la senyal, com el cas de la Vuelta, o si no ho ets. Si no ho ets, t'ho donen pràcticament tot fet, no? Jo a la Vuelta també em dedico a fer tota la guia de paisatges que s'han d'ensenyar durant la cursa, i això em genera treball tot l'any. Bueno, jo la veritat és que ara ja he vist pràcticament tot l'any fent només ciclisme, no? I bueno, la veritat és que ho he gaudit molt aquests últims anys. La veritat és que ho he gaudit moltíssim, no? Ara ja em queda poquet per jubilar-me i intento gaudir aquests últims anys que em queden.
És a dir, que aquí hi ha molta tasca de preparació que podríem definir com a xula, no? És a dir, interessant,
sí,
buscar.
Sí, perquè, sí.
I de fet,
sí, quan viatges, per exemple, per fer les localitzacions a paisatges, doncs al final és un enriquiment cultural també per tu, perquè has de llegir moltes coses, has de preparar coses, has de saber el que vols ensenyar, per què ho vols ensenyar, i com ho vols ensenyar. Després és veritat que la cursa també et condiciona molt. Potser tu tenies previst ensenyar una cosa i en aquell moment hi ha uns atacs importants a la cursa i no es pot veure. Bueno, doncs la cursa sempre és el més important, no? Però diguem que, perquè et feu una idea, per exemple, a la Volta a Espanya nosaltres som tres equips de persones viatjant durant l'any per veure les metes, per veure on es col·loquen qüestions tècniques, per veure, i això a part, el que fa l'organització, no? Aleshores, són moltes anades i tornades per preparar una cursa de 3 setmanes.
Correcte, és a dir, tu sempre intentes posar aquesta falca cultural, allò, aquell castell, aquella església, aquell tal, perquè una miqueta, doncs, donar una miqueta més d'informació que la mera informació esportiva.
Bueno, ho va començar a fer el Tour i a mi em va agradar molt. Pensava que era una cosa molt interessant, no? Perquè tampoc podem oblidar que el ciclisme té un horari de migdia i hi ha molta... O sigui, en el ciclisme podríem dir que hi ha dues coses, no? O dos grups de curses. Una és la Vuelta i el Tour, que tenen un seguiment molt semblant. I després les altres, que cauen a un 10% de tot això, no?
El Giro no el fiques aquí?
Hi ha molt hàbit de consum, hi ha molt hàbit de consum de ciclisme al migdia per gent a qui tampoc li interessa tant el ciclisme i li agraden aquests paisatges. I tot i que ara avui en dia es viatja molt més que abans, doncs abans hi havia gent que, ostres, era una manera també de veure el món, no? I de veure coses. I jo sempre dic que si després d'aquesta feina aconsegueixes que algú digui, ostres, jo vull anar algun dia allà, doncs està bé, no? També a mi em passava quan d'anar a Novella, quan jo era jove, a principis dels 80, ostres, no es viatjava com ara, no? I a mi és una de les coses que em va animar també a fer aquesta professió, no a dedicar-me especialment al ciclisme, no? Sinó aquest fet de que el periodisme et podia costar a molts llocs que jo en aquells moments no podia anar, no? Per circumstàncies econòmiques, socials, etc. No?
Uh-huh. Per tant, tenim aquí un esdeveniment esportiu en horari de migdia, que no és l'horari, i menys amb la calor que fa, més adequat per fer esport. Unes transmissions que són molt llargues per necessitat, i fins i tot ja fa uns anys que es van les etapes importants, ja es passen gairebé senceres, i, uh-huh. I això són moltes hores de televisió per omplir el dia. I espectadors fidels, perquè fins i tot quan heu obert les xarxes hi ha molta fidelitat, hi ha molta gent que interactua amb vosaltres.
Sí, la veritat és que sí. Sí, jo... Potser l'únic problema que tenim, però això passa a molts esports, és que el nostre espectador és d'una edat massa avançada, no? Però en general sempre diem això, no? Fixa't que, per exemple, en el món del tennis, si un espanyol juga a la final o no, marca molt l'audiència. El Tour també la marca una mica, però ja fa molts anys que un espanyol no competeix per guanyar el Tour i les audiències segueixen sent bones, o sigui que en aquest sentit penso que hem d'estar contents.
Tenim un clar favorit en aquest Tour, no?
Perdona?
Dic, tenim un clar favorit en aquest Tour.
Sí.
No hi ha...
És
incontestable.
Tot el que no sigui una victòria de Pogacar seria una sorpresa, però bueno, escolta, sempre passen coses, eh? Vull dir, aquí no, ningú està lliure, no?, d'una caiguda, d'algun problema, i de fet Pogacar en els últims anys ha tingut algunes caigudes, però bueno, jo crec que evidentment ell és molt fort, el seu equip és molt fort, tenen l'experiència... I serà difícil que no guanyi.
La gent que es trobi amb el Tour i que sigui la primera vegada que el veu, perquè molta gent es desplaça a França cada any a veure una etapa, hi ha catalans, i espanyols, bascos, per tot arreu, però clar, enguany ens ve a casa, que és diferent. Hi ha molta gent que el veurà per primer cop. Què ha de mirar?
Bueno, d'entrada, saber que unes dues hores abans que passi la cursa passa la caravana publicitària, que és enorme, són centenars de vehicles que van animant, llencen obsequis a la gent i fa molta festa, no? I ajuda a arribar a esperar l'arribada dels corredors. Després és veritat que es torna a generar un forat molt gran, no? Perquè la caravana, com dic, va dues hores abans per no córrer perill d'embussos ni de res, no? Què veurà? Bueno, la veritat és que sobretot en zones planes el que veurà és més soroll i ambient que una altra cosa, perquè els ciclistes passen molt ràpid. Un pilot sencer triga 5 segons a passar, no? O sigui, perquè van molt ràpid. Però després hi ha els cotxes que van per davant, d'organització, de temes tècnics, després per darrere tots els cotxes dels equips, els helicòpters que aniran pel cel, les càmeres de moto, vull dir, és com una festa, no? Que hi ha i que passa bastant ràpid, però que és molt agradable de veure. Potser el pitjor és això, que s'ha d'esperar bastant, no?
Per cert, una pregunta, Carles. Vosaltres des d'on ho feu? Des de Sant Cugat?
No, els dos primers dies des de Barcelona, des de Montjuïc, que és on acaba.
D'acord.
I a partir de després, des de Sant Cugat, i després l'última setmana anem a Madrid ja.
Anireu... D'acord. L'última setmana comenteu des de Madrid, tot esperant ja la Vuelta a Espanya, que comença a finals d'agost.
Aquesta
sempre,
sí,
no?
Que la cobrim. Aquesta sí que la cobrim in situ.
Sí que la feu in situ, és diferent. És xulo també, no?, anar als llocs. Tu te'n recordes, oi? Quan te'n recordes, evidentment.
Sí, clar que me'n recordo.
Que anàveu,
és molt xulo, però és molt més dur del que la gent es pensa. Jo sempre, sobretot quan vaig començar, al principi els amics sempre em deien, hòstia, aquest treball més guai, sempre viajant... i tal. Bueno, però quan viatges per feina també acaba sent una rutina, no? És veritat que no és anar, jo què sé, a vendre coses a una botiga, però també es fa pesat, no? I hi ha dies que passes moltíssimes hores al cotxe, tens molts problemes. Avui en dia ja, des que van aparèixer els GPS, tot s'ha facilitat molt, però abans era molt complicat a vegades simplement trobar un hotel on anaves a dormir. Sí que tenia la seva part de duresa, però jo soc, òbviament, dels que crec que un periodista té que estar als llocs. Si no està als llocs, no pot fer bé la seva feina, no? I a la Vuelta jo sempre tinc la sensació que faig millor la meva feina que el Tour, en el sentit que estic allà, que puc parlar amb els corredors, que puc averiguar coses, i això és la tasca d'un periodista, no?
I en el fons estàs fent una transmissió en directe. En una transmissió en directe passen coses, coses que pots tenir previstes, que evidentment estan enmarcades en la cursa esportiva a la qual estàs retransmetent, però també coses imprevistes, com el que us va passar l'any passat, per exemple, a la Volta a Espanya, no? que començaven a haver protestes, i aleshores anava a dir com gestiones l'imprevist?
Bueno, mira, jo, com que ja tinc bastanta experiència, evidentment el primer que vaig pensar és d'aquí no se surt indemne, no? Quan hi ha un mare d'aquests, tu pots fer el que vulguis, però sempre hi haurà qui està a favor i qui està en contra,
correcte,
no? Com l'acudit aquell de uno se han cagado en mi madre y otros en mi padre, no? Però, i és així. Llavors, bueno, també he estat en aquella posició, tens experiència i has d'intentar gestionar-ho el millor que pots. Jo estic bastant content de com ho vaig gestionar, sempre hi ha cosetes que les matitzaria, però ja et dic, sí que va haver-hi moments de molta tensió, de moltes pressions, i en aquest sentit sí que he de dir que la meva empresa, Televisió Espanyola, ens va deixar treballar amb absoluta llibertat, ens va dir, escolta, el que passa s'ensenya i sense més, no? I de fet jo crec que a vegades que vaig discrepar amb algunes coses perquè pensava que s'havien d'haver ensenyat algunes coses més. El món del ciclisme potser no ho va entendre massa, però per mi un genocidi està molt per sobre d'una cursa de ciclista.
Doncs, en qualsevol cas, com comentaves, és molt difícil de gestionar, i més en un directe, més en una transmissió per tothom, i per tant, doncs, que en el fons tothom es va posar una miqueta en la vostra pell també per veure el que estava passant. I va, deixa'm una darrera. La relació amb el Pedro. Va, amb el Perico.
Home, molt bona la meva relació amb el Pedro. Ha anat evolucionant amb els anys, no? Som amics després de tants anys i tot. Tenim confiança l'un en l'altre, podem discutir de coses, podem discrepar de coses, i em sembla que és normal, perquè jo veig la cursa com un periodista i ell com un exciclista. No?
És un tio especial, no? És un tio especial.
Ha evolucionat molt en aquestes visions de les coses, ja no és tan proper als ciclistes com abans. A mi també em va passar una mica, no? Quan comences, estàs una mica, tens una mica de síndrome d'Estocolmo, no? Perquè vius tant al voltant d'això que et sembla que formes part, no? Encara que no sigui així. Però l'experiència t'allunya una mica, i crec que és bo mantenir un punt de llunyania i de distància que et permeti fer una anàlisi més fred de la situació.
Correcte. És un tio especial però divertit, no, el Pedro?
No, especial gens, eh? No? Una persona molt fàcil de viure, molt còmoda, s'adapta molt bé a tot i té molt bon caràcter, eh? Vull dir, doncs... No, especial gens. És una persona que ens alegra, tothom, un tio que cau bé en general i que pot ser divertit, sí, sí, clar, clar.
Doncs a tots dos us escoltarem, us veurem a partir d'aquest dissabte en la sortida a Barcelona. Com deies, les tres etapes de Catalunya les fareu des d'aquí, com les etapes de la Vuelta, i després doncs ja des de l'estudi a seguir aquest Tour de França, hem de dir Pogacar, evidentment, com a gran favorit, i si passa alguna cosa, doncs bé, hi ha tot de candidats. Carles de Andrés, la veu de Televisió Espanyola darrere de les tardes llargues del Tour i també, evidentment, de la Vuelta. Carles, t'agraïm aquesta falqueta que ens has permès parlar amb tu. Moltíssimes gràcies i molt bon Tour.
A vosaltres.